Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les festes de la Mercè ja és aquí.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Mirada del Colpis. Avui fem el programa en plena festa de l'Associa't, en directe al Parc de la Ciutadella de Barcelona, concretament a la plaça Sònia Rescalvo. Aquí en directe, dia solejat, fa sol, hi ha gent, tenim públic, una mica, esperem que vingui una mica més de públic. I la veritat és que estem en un esdeveniment, l'Associa't, un esdeveniment lúdic coproduït per Torre Jussana i el Servei d'Acció Comunitària, que ens apropa a la riquesa i vitalitat del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona durant les festes de la Mercè. I ho fa facilitant a les diferents entitats espais de la ciutat perquè organitzin activitats que apropin la seva realitat a la ciutadania. Perquè us feu una idea, l'any passat, el 2023, la festa de l'Associa't va reunir més de 15.000 persones, les quals van participar en una centena d'activitats organitzades per més de 80 entitats de Barcelona. Ja us podeu imaginar que per nosaltres, el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, ha estat tot un honor ser-hi convidats a participar. I és també un plaer poder tenir l'oportunitat de dedicar el nostre programa d'avui a una d'aquestes associacions, l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa gairebé 40 anys per la defensa de les persones consumidores i en l'entorn audiovisual, sobretot dels menors i de les menors d'edat. Per parlar sobre la seva tasca tenim aquí amb nosaltres l'Anna Plans. Ella és politòloga, mare activista, experta en hipersexualització i autora del llibre Respeta mi sexualidad, educar en un mundo hipersexualizado. Avui, a més d'un servidor, jo mateix, l'Aran Soler, sociòleg i col·legiat del Colpis, ens acompanya també un altre company col·legiat. Ell és l'Emilio Román, politòleg, graduat a la Universitat de Barcelona i especialitzat en anàlisi polític per la Universitat Complutense de Madrid. Bona tarda, Emilio.
Bona tarda, Aran.
I gràcies per acompanyar-nos en aquesta ocasió tan especial.
Com sempre, un gran plaer poder participar amb el Colpis i amb el seu podcast.
Molt bona tarda, Anna.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
A vosaltres ja heu participat abans a la festa de l'Associa't, oi?
Doncs
sí, no sou novatos com nosaltres.
No, bueno, és el segon any, eh?
Bueno, però... nosaltres sí que som nous, vosaltres no.
Doncs no, la veritat és que l'any passat vam participar per primera vegada doncs amb el nostre projecte Wifi, que té a veure amb el que el mòbil no és una joguina. I aquest projecte, recordo que al cap d'uns mesos una mare es va adreçar a nosaltres i ens va dir que li havia anat molt bé perquè ella té un nano de, crec que 4 anys i no n'era conscient de que utilitzava el mòbil com un xumet electrònic. Doncs aleshores nosaltres allà li vam donar eines, primer li vam obrir aquesta conscienciació, li vam donar eines i es va donar compte que amb el temps doncs, bueno, els vincles amb el seu fill doncs, eren més, doncs, més forts, no? I que a més va millorar la seva concentració i el seu comportament. De fet, el nostre projecte ofereix doncs, alternatives d'oci doncs, a les pantalles perquè pares i mares les puguin exercir durant la infantesa i d'alguna forma després doncs, que puguem empoderar realment els nostres fills i filles de cara al futur doncs, per un ús saludable d'aquesta tecnologies que ja no són tan noves.
Ja. Milo.
I jo et voldria preguntar que per tu, per què és important dur a terme un esdeveniment com la festa Associa't?
Doncs mira, penso que és essencial perquè dona visibilitat a entitats com la nostra, que treballem per defensar aquest dret dels consumidors i per conscienciar d'aquests riscos que comporta doncs, aquest ús inadequat no, dels mitjans audiovisuals. De fet, les festes com aquestes ens permeten connectar directament amb les famílies i això realment és molt important per nosaltres.
Parla'm ara de la vostra tasca a l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Què feu exactament?
Mira, la nostra tasca centra fonamentalment en la protecció de la infància en el món digital i audiovisual i treballem en tres àrees principals. En primer lloc, el tema de l'educació i la formació. Nosaltres eduquem i formem doncs, tant a famílies com a educadors, com a joves i a infants també. Sempre des d'un punt de vista neurocientífic. És a dir, parlem sobre el risc d'aquest abús, sobre la influència que té en el desenvolupament del cervell i sobre els riscos que es poden esdevenir, com per exemple doncs, amb el tema de la hipersexualització, les apostes en línia, etc. I després també informem i sensibilitzem. Això també és un apartat molt important. És a dir, primer tenim l'educació, la formació i la informació. A través d'aquest tenim una plataforma que es diu contraste.info, que allà intentem fomentar el pensament crític doncs, ajudant a pares, a mares, educadors i educadores també, però sobretot per crear un vincle de comunicació amb els seus fills i filles. Per què? Perquè allà tenim doncs, crítiques de cinema, de sèries, de videojocs, d'internet, etc. No? I a més destaquem aquells que aporten algun tipus de reflexió, algun tipus de valor, i pensem que realment doncs, pot ser una eina molt bona de comunicació entre pares i fills, no? I per desenvolupar, sobretot vosaltres que sou de ciències polítiques, no? El pensament crític que tanta falta ens fa doncs, avui dia.
Clar. Clar. I aquí...
Perdó. Sí. És que més, també tenim un canal de WhatsApp. Després també fem campanyes, com per exemple Live Your Real Life, doncs aquesta està molt enfocada a la gent jove, no? Doncs per buscar moments de desconnexió de les pantalles i per enfortir les relacions en el món real. Campanyes que han fet també, doncs, per exemple, quan va haver tot el tema durant la pandèmia del Pornhub, no? Que regalaven aquestes subscripcions gratuïtes i que tan mal va fer entre els joves. No? Doncs nosaltres vam fer una campanya doncs, per denunciar això i per regular l'accés de la infància a la pornografia. Després també fem webinars gratuïts doncs per sensibilitzar, no, a la societat. Vam començar, el primer que vam fer, recordo que era amb el Pablo Duchemin, que vam parlar dels pormenores de TikTok. Ell és un perit judicial informàtic, va tenir molt d'èxit, de fet, molts pares i mares quan van acabar d'escoltar aquest post, van treure els seus fills de 5, 6, 7, 8 anys de TikTok, perquè no és una xarxa per infants. Penseu que intimitat xarxes socials i menors, és un còctel molotov, no? Amb Anna Ramis també hem tingut, amb Marc Masip, que són molt referents, amb Virginia Montiel, neuropsiquiatra de Sant Joan de Déu, i l'últim que han tingut que ha estat realment exitós ha estat amb el doctor Villar, que és doctor en psicologia i coordinador del programa de la conducta suïcida en el menor, que també ho podeu trobar a YouTube. I després també defensem els drets de la infància. En aquest sentit, col·laborem amb administracions per impulsar polítiques que puguin protegir doncs, a la infància. No? En resum, és, volem assegurar des de l'associació doncs, que nens i nenes puguin gaudir d'un entorn digital segur, educant i acompanyant tant a les famílies com a la joventut com a la infància també.
Clar, i amb tot aquest context que has desenvolupat, hi ha una cosa que m'agradaria concretitzar, és quan parlem de mitjans audiovisuals, de quins parlem exactament, per posar noms a les coses, com el que estàs parlant ara.
Clar, ja nosaltres ens referim a una àmplia varietat de plataformes i formats que tenen un gran impacte en el desenvolupament del benestar de la infància i de la joventut. Aquests inclouen, clar, la televisió, però especialment tots aquells programes relacionats amb la carta, a les sèries, la publicitat, però també altres formes com el cinema, els videojocs, que comentàvem abans, i cada vegada més les xarxes socials.
Clar, aquí és una pregunta a la pregunta, però els joves que estan més utilitzant els streamings, Twitch, Kick, YouTube, no sé com ho plantegeu, si són mitjans audiovisuals o no.
Sí, sí.
L'associació es va crear l'any 1985, o sigui, ja té uns quants anys.
Uns quants.
O sigui, té 40 anys, no?
40 anys.
Ara te'n farà. Sí, Déu-n'hi-do, eh? Arran de la preocupació d'uns pares de família pels continguts que la televisió oferia als seus fills, oi? Va ser
sí,
així?
Sí, correcte. Des de llavors era doncs, el mitjà no? Que, en el que tenien accés als seus fills i filles, i d'alguna manera es veia doncs, que s'havia de protegir, no? La infància va començar així, va ser com l'espurna.
Com creus que ha evolucionat l'audiovisual des de llavors fins ara, des de fa 40 anys ara, que són molts?
Ha evolucionat enormement, amb això suposo que estarem super d'acord, oi? El que abans era un problema centrat en la televisió, ara ha esclatat en un nou panorama. Les plataformes de streaming, com tu comentaves molt bé abans, les xarxes socials, YouTube i videojocs són alguns dels exemples. Els riscos han crescut especialment entre els menors perquè tenen accés a continguts a tota hora del dia i sense cap mena de filtre. Aquí és on rau el principal problema. A més, jo amb el meu tema de la hipersexualització també veig l'accés per part de la infància doncs, a continguts que, doncs, no apropiats. No? És preocupant veure com s'ha normalitzat, per exemple, la sexualització entre nens i nenes. Des de ja molt petitons i petitones, no? Crec que han deixat els nens i nenes que siguin això, no? Nens i nenes. Perquè a més s'ha demostrat que això té conseqüències en la seva autoestima i en la seva percepció corporal, i hi ha moltes evidències d'això, no? De fet, ara es veu, no?, que cada vegada aquest accés doncs, és més prematur, no? L'exemple clau és educar i seguir treballant en aquesta línia i treballar sobretot amb les famílies, perquè moltes vegades no en som conscients. Jo recordo, podria posar molts exemples, que és el que més tinc a la mà. Recordo doncs, una mare que tenia el seu fill de 10 anys i em deia, bueno, ell només està jugant a videojocs, amb YouTube. Sí. Bueno, pues no era conscient ni el contingut violent, ni el contingut sexualitzat, ni que estava parlant amb persones desconegudes, etc. No? Clar, quan aquesta mare en va ser conscient, com passa moltes vegades, quan ja està el problema. I el que volem és d'alguna manera doncs, prevenir que els pares i mares com a mínim sàpiguen, no?, doncs, a què s'estan enfrontant els seus fills.
Clar, i això és com... això... Hem millorat o al contrari, s'han empitjorat? Aquests continguts han empitjorat,
sí,
o han millorat?
Sí, han empitjorat.
Han
empitjorat. I a més el tema és que, per exemple, no, amb el tema de la sexualització, no? O amb el tema de la pornografia. Abans per veure una pel·lícula pornogràfica es tenia que anar a un videoclub, etc. Ara el tema de la pornografia la infància ho tenen, o sigui, els hi arriben bé la pornografia, no la van a buscar. Sobretot nosaltres ho veiem amb els més petitons, i en el moment de que un nen o una nena ha clicat ja a veure un contingut pornogràfic, ja les seves dades queden recollides i sempre acabarà rebent contingut més explícit. Per tant, diguem que ha empitjorat, no?, per posar un exemple dels molts, que, com per exemple el tema de les apostes en línia, que sabeu que ha comportat molts problemes també, no? I que realment jo crec que ha empitjorat.
Clar. I, però tenint en compte aquest empitjorament que estàs parlant, tant la pornografia, els videojocs o les apostes online, m'agradaria saber, perquè jo tinc 29 anys,
sí,
i clar, jo sóc la generació que ha pogut viure una miqueta aquesta situació de les noves... la digitalització del nostre món, més videojocs, més xarxes socials. I clar, ara, escoltant-te parlar, parles molt dels menors. La meva pregunta és, per què us centreu més a la defensa dels i de les menors d'edat? I no, per exemple, la meva generació, que hem estat la primera generació, potser, en tenir aquesta digitalització massiva.
Doncs mira, perquè som més vulnerables. Tal qual.
Sí, simplement.
Així és. Doncs, com he exposat jo en diverses ocasions, la infància necessita ser protegida perquè aquests danys poden causar un dany irreparable en la seva autoestima, en la percepció que tenen del seu cos i en com es relacionen amb els altres. Què passa? Que cada vegada més es regala un mòbil, per exemple, doncs, en els fills, com regal de la primera comunió, regal estrella, o als 12 anys perquè no es quedin doncs, aïllats, no? I en molts casos no s'adonen que en lloc de resoldre possibles problemes de comunicació de nen o la nena o d'integració social, estan donant un accés indiscriminat a tot tipus de continguts. No? Jo, per exemple, conec casos en què nens de 10 i 12 anys, sense cap tipus de supervisió, passen hores davant del mòbil consumint vídeos de YouTube, de TikTok, exposant-se a continguts sexualitzats o violents. No? I, a més, aquest temps excessiu encara fa que això s'empitjori d'alguna forma. No? Per això nosaltres pensem que protegir la infància és molt important. Mira, durant els 6 primers anys de vida és nosaltres sempre ens basem en la neurociència, és quan més canvis es produeixen al cervell. Però després, durant l'adolescència, doncs també sabem que s'acaba en principi, als 20 i escaig d'anys diuen que cada vegada s'acaba més tard, potser perquè precisament aquesta zona de control no s'ha educat i està com disparada a la zona del plaer i continua disparada quan en tenim 40 o 50, no? Però durant l'adolescència realment doncs passa això, i un nan o una nana que està moltes hores en els videojocs, què passa? Per exemple, no? Com tu comentaves, sí, el tema de videojocs, no? Si tu estàs moltes hores jugant als videojocs i deixes de fer altres coses, tot aquest temps que estàs empleant doncs en jugar, doncs estàs deixant d'utilitzar unes altres connexions per aprendre altres coses, no? Llavors, doncs clar, això és molt limitant i és algo que hem de tenir en compte, que moltes vegades no se n'és conscient.
L'associació actualment té un programa d'educació audiovisual. Uh-huh. En què consisteix aquest programa exactament?
Aquest programa és xulíssim, eh?
Sí? El recomanes, no?
El recomana moltíssim. Està dissenyat precisament per això, no? Per protegir i educar els menors en l'entorn digital i audiovisual, no? Però es tracta d'un programa que no només està enfocat a infants, sinó també a les famílies, als educadors i educadores, i a qualsevol persona, com ara tu, que tens 29 anys, i dius, ostres, jo vull influir i vull saber per què, doncs vaig a formar part d'aquesta associació i vaig a veure què és el que ensenyen. No?
És com un referent, no?
És un referent, sí. Llavors, els principals objectius que són prevenir doncs, aquestes addiccions digitals. Què fem? Per prevenir hem de començar, que ens hem donat compte que hem de començar des de ben petitons i petitones. Per això està un programa com el Wifi, no? Que està destinat a nens i nenes de 3 a 6 anys, i oferim allà eines per promoure un oci sense pantalles, centrar-nos sobretot en el desenvolupament emocional i cognitiu. Després un altre projecte, per posar exemples, el COA. El COA a mi és un projecte que ja estava en l'associació que a mi m'enamora. Ens el va confiar la Fundació Nou Cims i està destinat precisament a escoles amb nens i nenes amb risc d'exclusió social, que moltes vegades són els que més pateixen aquestes addiccions. No? Nosaltres que els oferim, d'una banda, alfabetització mediàtica i d'altra, educació socioemocional. Després també tenim com un altre objectiu doncs, protegir davant aquesta hipersexualització i ciberassetjament. Llavors formem a molts joves, tant a les escoles, fem tallers concrets molt especialitzats i després formem a famílies educadors, no? Que sabem que gran part de la protecció depèn d'aquests acompanyants que estan més a prop, siguin les famílies, siguin els educadors. Nosaltres que fem? Proposem tallers, no només estem a les escoles, sinó que també nosaltres rebem a famílies, a l'associació, ens és igual si és una persona, 10, que es reuneixen per voler aprendre, no? Que pensem que és molt important doncs, que no només sigui a les escoles, sinó que pares i mares tinguin aquesta oportunitat d'empoderar-se, no? Vull dir que està tan de moda aquesta paraula, però empoderar-se de veritat, no? Conforme aquesta educació de cara doncs, als seus fills o filles o els nens i nenes que acompanyen.
Mm-hmm. Entenc que al cap i a la fi és tenir eines per al repte de la paternitat i maternitat, que clar, ningú ens ha dit com ser pares ni mares, al final. Jo no sóc, però imagino que és complicat.
És molt complicat, la veritat és que sí.
Llavors, la meva pregunta és sobre les xarxes socials, els videojocs, la sensibilització i la vigilància sobre el ciberbullying. M'agradaria saber, des de la vostra plataforma, associació i des de la teva perspectiva, en quines situacions trobem actualment a Catalunya en totes aquestes problemàtiques que estem parlant ara amb aquest podcast.
Doncs, direm vos paraules, molt preocupant.
Sí?
No vull semblar alarmista, però haig de donar dades i amb les dades...
És preocupant, no, la situació?
És preocupant, molt preocupant. Jo diria que molt preocupant.
Sí, com a conclusió, és molt preocupant.
Sí, absolutament. I us donaré algunes dades. Primer, dels que teniu aquí fills i filles en edats compreses entre 10 i 18 anys, la meitat d'ells... Hola, benvinguts.
Sí, aquí...
Pues la meitat han viscut algun episodi de ciberassetjament a través de les xarxes i WhatsApp.
Nens i nenes, això?
Nens i nenes, fills i filles. Avui dia el 66% de nens i nenes entre 10 i 15 anys ja tenen mòbil i molts d'ells ja han estat exposats a contingut inadequat abans dels 14 anys. L'increment de delicte de grooming, que és, sí, quan, és una persona adulta, sí, quan una persona adulta s'apropen a menors per satisfer els seus desitjos sexuals. De vegades queden al món online, moltes vegades inclús els mateixos nanos o nanes no se n'assabenten fins que fan una redada i surten les fotografies, no? De vegades els hi fan xantatge per quedar amb el món offline i abusar d'aquests nens i aquestes nenes. Doncs això ha augmentat un 400% en els últims 7 anys. L'edat mitja d'accés a la pornografia està en 8 anys. Penseu, ara això em donaria per un altre podcast només per l'altre de pornografia, però és que el vídeo sexual més vist, només us doneu una dada, molt re, vull dir, una dada a partir d'uns estudis fets, el vídeo sexual més vist és una violació manada, us sona això, no?
Una?
Violació manada és el vídeo sexual més vist. A Europa, la distribució de material d'explotació sexual infantil va augmentar un 50% des de la pandèmia. A Espanya, al principi de la pandèmia, la detecció de vídeos pedòfils va créixer un 507%. La producció, això un tema que em preocupa molt, és la producció de material sexual infantil autogenerat pels mateixos nens i nenes, que és una amenaça clau d'avui dia. Espanya ha augmentat també moltíssim, no? Cada vegada són més els nens i les nenes que autoprodueixen aquest material i el comparteixen.
Parlem d'OnlyFans i aquestes plataformes.
Per exemple, OnlyFans és una forma de normalització del que és la hipersexualització en línia. Al final et venen a dir, per què conformar-te en likes si pots aconseguir diners amb això? I al final, qui són els que més ho pateixen? Les persones més vulnerables, que són les nenes, els nois també, però més les nenes, perquè les que produeixen són un 90% noies. Després, i les persones que tenen mancança de diners, etcètera, etcètera, o que tenen baixa autoestima...
Hi ha més incidència amb les variables socioeconòmiques...
Absolutament, amb els centres d'acollida, també, hauríem de parlar en això, no? És un problema realment molt... molt important. Després també tenim que el suïcidi és la segona causa de mort més freqüent entre els adolescents, entre els i les adolescents a l'estat espanyol. En Francisco Villar ja ha parlat molt d'això. El Col·legi de Metges, jo per primer cop l'any passat vaig sentir que parlava que el tema del mal ús, no?, d'aquests mòbils ja és un problema de salut pública, per primer cop sentia parlar d'això. Ara doncs moltes famílies, pares i mares s'han mogut, però és una realitat, no? Per tant, hi ha evidències, com veieu, que demostren que l'impacte que té aquest mal ús. Jo amb el tema de la hipersexualització, per exemple, que hem vist evidències com anorèxies, bulímies, fòbies socials, depressions, autolesions, inclús suïcidis. I la causa principal, que és el consum indiscriminat i sense control del contingut audiovisual per menors. O sigui, aquí us he deixat algunes dades... fet un resum
però...
per no deixar-me en cap.
No,
les porto notades perquè no voldria deixar-me cap. De les més importants, eh?
Uh-huh. Quina relació teniu amb els productors i creadors de continguts, Anna?
Clar, nosaltres intentem tenir un diàleg amb els creadors per fer-los conscients d'aquest impacte que té sobre la infància, no? Nosaltres tanmateix creiem que és necessària una major implicació legislativa per evitar, sobretot, la creació de continguts nocius que està arribant a aquesta infantesa, no? Tenim uns premis Tapping, no sé si els coneixeu, però us invitem a que vingueu l'any que ve. Els fem cada any i un any els fem en Televisió Espanyola a Catalunya i un altre any en TV3. I allà el que fem és donar visibilitat, premiem aquell contingut, sigui en sèries, a televisió, pel·lícules, videojocs i creadors de continguts a les xarxes o streamers que realment generin un contingut de qualitat. Per exemple, l'any passat no sé si la coneixeu, va guanyar el premi amb l'apartat de xarxes la Croqueta de Xocolata, que és una creadora de contingut catalana, una noia jove que ho fa molt bé. O, per exemple, una altra creadora que fa del primer any que vam donar els premis amb el tema de xarxes era la Hiperactina, que la Hiperactina, per exemple, és un exemple del que hauria de ser un creador, creadora de contingut, no una persona, és a dir, un influencer que el que fa és vendre la seva intimitat no a canvi d'aquests likes, a canvi d'aquests diners, sinó un creador de contingut que realment té l'expertise en allò i a més té aquesta capacitat de comunicar, com és el cas de la hiperactina, i que empodera realment a les noies perquè els hi fa veure no, d'una biòloga que està doncs, mostrant el que fa i que realment doncs, penso que hauríem d'anar per aquí.
Clar, i clar, ara m'estàs fent una reflexió perquè jo quan era adolescent jo tenia Messenger i clar, jo vaig tenir una situació de... com era el... com pedrastre, la paraula...
Pedòfil,
que,
sí.
El pedòfil que em va escriure, sí, però jo vaig tenir el sentit comú de... Val, em vaig riure amb els meus amics i ja està, i no em va passar res. Però clar, això em preocupa el fet de dir... com pens, o sigui, a nivell de la societat en general, els pares i les mares en particular, considereu que esteu prou informats en els riscos que presenten els continguts audiovisuals en els seus diferents formats? Perquè jo crec que els meus pares no ho estaven. No vaig tenir sentit comú, però no sé si tenim aquestes eines o no.
Doncs imagina't si amb Messenger doncs ja passava això, imagina't ara doncs amb les xarxes socials on per exemple TikTok o Instagram s'ha convertit en un parc d'atraccions pels pedòfils. De fet, ja mireu les dades, vull dir, no els hi cal anar a les escoles ni res, i un pedòfil realment té molta paciència, potser n'hi haurà algun que el veuràs en seguida per on va, però té molta paciència per arribar a on vol arribar. I realment les xarxes donen molta informació i els menors, inclús les persones, de vegades, mira els instapapis i instamamis, no? Donen molta informació doncs, que a mans de pedòfils són molt perillosos. No en són conscients i això per això fa que la nostra tasca d'informació i prevenció sigui tan important. Mira, avui dia jo veig en pares i mares molta sobreprotecció d'una banda, no? A les escoles, tal, els deures,
dels pares,
els grups
als
de
fills,
WhatsApp,
no?
Els grups de WhatsApp, els deures, tal.
Això dels pares als fills, no?
Sí, dels pares als fills, eh? Una sobreprotecció i jo sempre els dic, tu deixaries que el teu fill, la teva filla estigués a les 4 de la matinada a mitja plaça Catalunya del teu fill de 10 anys? I et diuen no, però en canvi els hi deixes un mòbil amb accés a tot, a casa, tanquen i s'estan relacionant amb tot un món i estan veient de tot, no? És, veig com moltes contradiccions i per tant sí que crec que hi ha molts... molts pares i mares perduts. De fet, jo la primera xerrada que vaig fer quan vaig començar fa molts anys era pare, famílies perdudes, fills i filles connectats, no? Perquè em veia amb dos extrems, no? Els pares guais i els pares doncs, que eren més carques, no? I els pares guais eren aquells que es pensaven que els seus fills eren natius digitals, que en sabien més que ells, saps? I després estaven els altres carronyes que pensaven, que deien, no, nosaltres ho prohibim tot i ja està, i entre uns i els altres que ens hem trobat, doncs, realment amb orfes digitals. Per tant, s'ha de treballar molt. Pares i mares han de prendre consciència. Jo sóc mare activista, sobretot, i de vegades quan hi ha pares o mares que m'han dit, ostres, en 12 anys, què fem, no? Què fem? Perquè jo no puc fer res, sí que pots fer, jo estic aquí ara, no? I tenim aquesta responsabilitat personal. Jo sóc un granet de sorra, però molts granets de sorra fan una muntanya. I pots començar la teva escola doncs, parlant amb altres pares, passant informació, perquè hi ha moltes evidències, unint-te, demanant a l'escola doncs, que facin tallers, anant-t'ho a tallers, associant-te, venint a l'associació també i participant, vull dir, hi ha moltes formes, no? Però sí que pares i mares estem molt perduts, però no ens oblidem que som al primer nivell de prevenció.
Clar, Anna, si parlaves de pedòfils, vale? Us heu trobat en molts casos?
Molts.
Extrems de...
Sí.
A nivell de delicte, no?
Sí, de delicte i tant. Pedòfils...
Delictiu.
Sí, i després també amb el tema del sexting, per exemple, jo em vaig trobar un cas... aquí no és pedofilia, és el tema de compartir aquestes imatges sexuals que cada vegada comença més aviat. Doncs vaig trobar un cas d'un nano que vaig anar a una escola i em va dir, a un institut, i em va dir que amb ell el que li havia passat és que un grup d'amics que no eren del seu institut compartien fotos sexuals de nenes, jovenetes. Què passa, nenes? Quan arriben 12 anys, arriben a l'institut, normalment t'agrada el noi més gran, doncs les van a buscar amb elles. Aquest noi em va dir que un nano amb el que coincidia amb un gimnàs, que no tenia res a veure amb el seu col·le, simplement coincidia en el gimnàs, li va dir, mira, tinc una foto aquí d'una nana que és una passada, tal i qual, no sé què, va dir, no, jo això no ho vull, no? Sí, sí, mira, doncs resulta que aquella nana era la seva germana. Era la seva germana i no anava ni a la mateixa escola. Sí, i amb el tema, després el que tu em deies, inclús hem vist en persones que consumeixen pornografia Què passa? Que l'escalada de pornografia cada vegada consumeixes contingut més violent. Doncs persones que s'han convertit en depredadors sexuals i ells mateixos diuen no sé com he arribat amb això, no? I després de pedòfils, sí, o pedòfils, per exemple, doncs que quan la policia ha arribat en el seu, doncs, a fer l'escorcoll, ha trobat fotos que no són ni sexualitzades ni res d'infants. Qualsevol cosa que penges, un nen... Doncs quan empanyals un nen a la platja que no té per què estar sexualitzat, els pedòfils, allò és com un aperitiu abans de consumir contingut doncs, que ve de l'abús sexual infantil. I penseu una cosa, que a més l'abusador normalment és una persona que està a prop del cercle familiar. I per tant moltes vegades ens hem trobat amb persones que comparteixen, bueno, t'explicaria molts casos, que realment és...
Evidentment ara no direm noms,
no direm tots, però
si hi ha algun exemple, per exemple, no? O sigui, algun exemple sense dir noms?
No, ara que t'he dit això, no? O per exemple, doncs, d'una mare que compartia amb el seu entorn de la família fotos de la seva filla de 14 anys i resulta que un germà es baixava aquestes fotos i després amb intel·ligència artificial
ho modificava
i tenia tot un arsenal a casa seva de contingut sexual. Després aquest germà va començar-li a enviar a la filla, a la nena, li va començar a fer xantatge i li enviava correus, l'escrivia per Instagram i no sabien d'on havien sortit aquestes fotos. I bueno, pues aquest és un cas, exemple, que ens hem trobat nosaltres a l'associació, dintre dels molts que podríem explicar.
I casos així han anat augmentant, no?, amb el temps, no?
Sí, sí.
Clar, aquest és el problema, que va en augment, no en descens.
Sí, va en augment. Va en augment perquè, clar, si aquests nanos i aquestes nanes, és el que deia jo, està en una xarxa social, jo, per exemple, hem fet molta formació, no?, i a les xarxes socials, quan estem parlant d'infants, de menors, no hi ha un contingut, per molt que els hi ensenyis a buscar contingut adequat, però a tots hem sigut joves i tu quan ets jove t'ho saltes tot, i per molt que tu li estiguis dient mira això que divertit o fes aquest taller de no sé què, després al final el que acabes veient és un altre tipus de contingut i allà estan els pedòfils doncs, esperant doncs, a posar les grapes, no? Per això jo sempre dic que menors, xarxes socials, intimitat és un còctel molotov. Els menors no haurien d'estar, si s'han de protegir la infància, no haurien d'estar a les xarxes socials, perquè l'alfabetització digital, que nosaltres estem molt a favor, no són les xarxes socials. Primer els hem d'ensenyar a utilitzar, els hem d'ensenyar doncs, aquest pensament crític, no? Els hem d'ensenyar a discernir de les fake news, per exemple, de lo que és informació a lo que no és informació. Molts joves s'informen a través de TikTok.
Sí, sí, sí.
Tenim molta feina.
Anna, tu ets politòloga, oi? De formació.
Sí.
Sí. O sigui, benvinguda, perquè nosaltres som al Colpis, politòlegs, sociòlegs, politòlogues i sociòlogues. Quin paper juga l'administració pública en la vostra tasca?
Doncs mira, té un paper fonamental per protegir els menors. Nosaltres col·laborem amb institucions per desenvolupar precisament normatives, campanyes. Pensem que... l'administració és clau per establir mecanismes legals, com ara, per exemple, el tema de la verificació d'edat o l'aplicació de controls que siguin realment doncs, efectius. No? Hem participat en diferents fòrums, congressos, on hem exposat tota aquesta situació. No? Nosaltres pensem que la col·laboració amb governs, institucions educatives, entitats privades és molt important. No? Els mitjans de comunicació són molt importants. Els mitjans de comunicació públics crec que realment haurien de tenir una tasca més important. Moltes vegades jo és algo que m'enrabia moltíssim quan veig que es fan ressò de les notícies, no? De notícies impactants, no? Quan parlen, bueno, aquesta red de pedofilia, aquesta pornografia violenta, tal, perquè realment això genera moltes visualitzacions, molts clics, i bueno, doncs molta gent irà a llegir aquesta notícia, però realment es contradiu tant amb els continguts que després tenen totes aquestes televisions que penso que aquí hauríem de fer com un pas endavant amb aquesta responsabilitat. I també l'administració pública, doncs, independentment del color que siguis, crec que hi hauria d'haver un fil conductor doncs, on tots estiguéssim d'acord de forma transversal que és la protecció de la infància, perquè realment el que veiem és que està fent molt de mal i són els futurs, no? Els futurs politòlegs, politòlegues,
són el futur. Sí. Però parlant des d'una perspectiva politològica, a l'actualitat nosaltres tenim amb les xarxes socials, que és el nou món que està arribant, el debat de la llibertat contra el control o el control de l'Estat. És a dir, d'alguna manera la protecció implica control. I clar, hi ha molts creadors de continguts o persones que tenen capacitat d'influència que diuen no, s'ha de tenir llibertat total per poder crear-te tu mateix. I clar, amb aquesta situació amb els menors, que s'han de crear mecanismes de control, fer legislació per controlar millor, quina posició tindries tu a l'hora de dir hem de legislar l'internet o no?
Sí, s'ha de legislar. És que s'ha de protegir el més vulnerable, i els més vulnerables són els infants. Per tant, ho tinc claríssim. Fixa't que jo penso que inclús a nosaltres, jo per exemple, jo he utilitzat molt, o sigui, quan estudiava polítiques per fer investigació, la feina era meva, ara ho tinc molt més fàcil i he conegut gent super interessant i he utilitzat Twitter, he conegut a gent també molt interessant.
Sí, el mateix món et porta al món, no?
Però clar, jo ja tinc una maduresa, sé el que estic buscant, aquí està el tema, un infant s'està fent encara i nosaltres els hem d'acompanyar, i per tant la llei audiovisual i digital jo penso que no respecta alguns dels
clar,
elements crucials.
I per tu, què creus que s'hauria d'introduir o seria necessari introduir en aquests canvis d'aquesta llei? Ja parlant de la llei audiovisual.
Sí, sí. Sí. Un exemple clar és la verificació d'edat en plataformes digitals. Tot i que moltes lleis estableixen l'accés restringit per edat a certs continguts, a la pràctica no hi ha mecanismes robustos. Llavors, doncs, els menors poden accedir de forma molt fàcil. Jo m'ho estic llegint, és un tema que estic estudiant, m'agrada molt, per exemple, el que proposa la Online Safety Bill britànic, no? També penso que seria necessari implementar més responsabilitat legal per part dels proveïdors de continguts i de les empreses tecnològiques. Ah. Aquestes haurien d'estar obligades a protegir els menors dels continguts nocius amb sancions significatives si no compleixen amb aquesta responsabilitat. Aquest crec que és un punt molt important. Després també el tema de regular la venda de dispositius, per exemple, no? Els venedors haurien de verificar l'edat de compradors, dels compradors, i assegurar-se que els dispositius vinguin amb eines de control que ja estiguin preconfigurades per defecte. Jo crec que realment, si volem que hi hagi una protecció efectiva, hem d'enfocar doncs, aquesta responsabilitat a les empreses i a una vigilància activa de les entitats reguladores. Però ara és molt complicat. Mira, amb el tema de la hipersexualització, ara per posar un exemple...
Què és la hipersexualització? Des de la meva ignorància,
no. El concepte. Té a veure amb ressaltar els aspectes sexuals d'una persona per sobre de qualsevol qualitat que pugui definir-la.
Sí, prioritzar-la.
Prioritzar
el que és la connotació sexual, no?
Clar, què passa? A Instagram, jo recordo fa uns anys que potser hi havia una escultura de la Venus del Nilo i la censurava, i pensaves, a veure, perdona, això és una obra d'art, no? Per què tens que censurar això? Però avui dia moltes de les influencers que generen contingut sexual saben com saltar-se tot els... Saps? A tu t'estan, potser... A mi, jo per exemple faig una consulta o faig una publicació que estic denunciant la pornografia infantil, bueno, l'abús sexual infantil, perdó, i em censuren, i en canvi una influencer que t'està compartint contingut sexualitzat doncs no està censurat.
Clar,
no?
Aquí seria aquesta responsabilitat a les empreses, aquests clar. Departaments que van estar aquí a Barcelona, de Facebook, de controlar el contingut. No?
I abans hi ha suficient intel·ligència artificial per... Doncs realment abans de que allò es publiqui, doncs que realment hi hagi que algun tipus de disseny tecnològic, perquè realment les eines, amb tot el que s'està fent amb la IA, no em digueu que no és possible aquest control i responsabilitzar-los, no? Aquí sí que penso que té molta feina. Crec que hi haurien d'haver també associacions que d'alguna manera estiguessin treballant de forma conjunta en aquest tema, però que no entressin mai els interessats, no? Que són les tecnològiques, el que els hem de fer és exigir, no que estiguin allà negociant. No?
Perquè ara que dius això de confluir, no? No es podria fer com una interassociació?
Sí.
Interassociació.
Sí, sí. I a més...
Així com hi ha nosaltres, hi ha el Col·legi de Politòlegs, Col·legi d'Advocats, la intercol·legial, no? Per això ho dic, no? La interassociació en aquest sentit. Fer-ho més global, més interconnectat, no?
Clar, i això, i fora, sobretot, de tots aquests, que és molt difícil, perquè això mou mils de milions,
sí, sí,
llavors,
sí,
clar,
sí.
Com tot, serà molt complicat,
bueno,
ara, no?
Ara mateix la Comissió Europea ha fet, bueno, el Tribunal General de la Unió Europea ha tombat una multa contra Google per contingut publicitari de 1.500 milions d'euros. Clar, són molts diners, com estàs dient tu, Anna. Imaginem-nos en aquest aspecte de les xarxes socials, videojocs... I...
Jo ho he vist amb el món de la pornografia com... mira, Pornhub, per exemple, que tenia més de la meitat de vídeos de contingut
sí.
que venien de violacions, d'explotació sexual infantil, etc., ho negaven. I quan ja va sortir tot, perquè mira, van tenir la sort de que un periodista del New York Times el van fer cas... I al final doncs, va sortir tot, bueno, van tenir que eliminar més de la meitat de vídeos i sempre ho havien negat, però tot així sempre acaba sortint un altre, realment és molt complicat, no? I sempre ho paguen pues, que, doncs, les persones més vulnerables.
Clar, aquí el debat seria una mica el dilema de sempre, no? És a dir, la tecnologia és bona per un cantó,
clar.
Però dolenta per l'altre.
Sí.
És a dir, en aquest cas, en aquest sector, a vosaltres de l'Associació Audiovisual, no? De consumidors de mitjans de, bueno, a Catalunya, seria la conclusió negativa, no? De dir, a més tecnologia, més problema.
No, però no té per què. No té per què. Jo pensem, per exemple, amb els
pregunto,
menors,
no,
amb la infància, jo sempre dic, la millor educació, preparació per l'educació online, que ha de ser, i jo utilitzo aquestes eines, mireu-me,
nosaltres
és la offline. Això, aquí està la diferència. És a dir, que el meu fill, la meva filla, jo l'empoderi perquè tingui una real alfabetització digital, no vol dir que li tingui que comprar un mòbil de primera generació als 12 anys i que estigui tot a les xarxes socials. No. L'alfabetització digital va d'una altra cosa, perquè realment ha fet molt bé. Però clar, també és cert que ha anat tan ràpid que ens ha agafat a tots, doncs, no?
Sí, sí. De...
El peu canviat.
Amb el peu canviat.
No, però en aquest aspecte de la digitalització que estem parlant ara, jo entenc que al final el discurs de la plataforma és dir, igual que tenim la nostra vida, la realitat física, també tenim una realitat digital i tenim que tenir els mateixos comportaments en aquesta realitat digital, perquè és perillosa, no? És a dir, és molt positiva, té molts pros,
sí.
Però no pot ser que no tingui un control o no tinguem la consciència de dir és una realitat més, que no és física, però té conseqüències físiques. Entenc que és
clar,
el missatge
sí,
al final.
Sí, ara quan dius el mateix comportament, l'assetjament ha existit sempre, sí o no?
Jo diria que sí.
Sí, no?
Que a mi em passava, a mi em deien quatre ojos, per exemple. Quina és la diferència d'abans a ara? La diferència és que quan tu t'anaves d'escola, arribaves a casa, tancaves la porta i ja s'havia acabat. El problema que hi ha ara és que el nen o la nena arriben a casa i aquell assetjament, imagineu-vos com ho passa un nen o una nena que té aquest assetjament de forma continuada.
Hi ha hagut suïcidis també amb això.
Sí, molts, molts.
Per culpa d'això hi ha hagut suïcidis també.
I a més moltes vegades què passa? Que aquest nen o aquesta nana després es converteixen en assetjadors. Per què? Perquè darrere de la pantalla... No és el mateix el cara a cara, el que dius cara a cara que darrere una pantalla. No ens enganyem amb
efectivament,
això.
Efectivament.
Llavors què passa?
Que és molt interessant perquè no és el mateix, clar.
No és el
per
mateix.
Per WhatsApp tu et llences a parlar, però després...
I a discutir.
Sí.
I a discutir.
Després la interacció amb la persona quan està presencialment no és la mateixa. Per això sempre es diu que un WhatsApp es malinterpreta molt a vegades, perquè no saps com t'està dient aquella persona.
I si ets de generacions diferents,
no
ja
la
ni
veus.
Te digo.
Sí,
és a dir, si tu al teu fill li dius gràcies, punto, dirà papa, mama, què passa? Estàs enfadat? Mal rotllo?
Sí, no. Tinc un amic meu que està vivint a París i va fer un TFG sobre el fet que el WhatsApp, els emoticonos, són la forma d'expressió dels sentiments a les conversacions. Perquè si no, és com aquesta mala interpretació. Hola, punt. Clar, com, per mi és violent, és a dir, què
borde,
passant?
Et diuen, què borde.
Clar, bueno, és hola, amb el somriure ja és més positiva.
Val. Bé, ens diuen que ens queden 5 minuts, Anna.
Bueno.
No sé si vols afegir alguna cosa més, ja,
bueno,
per acabar.
A mi m'agradaria dir
quins Milo.
Projectes o novetats teniu pensats per a un futur a l'associació.
Mira, amb la línia que us he parlat ara, formació, informació i activisme. Estem treballant amb nous materials educatius per les escoles, per les famílies, i també ampliant les nostres campanyes de sensibilització, molt d'activisme, per part meva sobretot, i, bueno, i amb el tema de la IA, que ara ens entra, doncs, també és algo que estem treballant, ens estem formant i d'alguna forma per treure'n un bon ús. De fet, ara ja les universitats hi ha molt professorat, i el que fa és utilitzar la IA, no?, amb l'alumnat, però sí, realment com una eina, que està molt bé, però ja està.
Anna, dir-te que ens has donat una idea perfecta, una proposta perfecta, sí, que és de fer un programa sobre el moving a les escoles, o
doncs
el bullying.
Doncs penso que...
No és el mateix, no, moving que bullying, no és el mateix,
no,
eh?
No.
Moving seria més adequat dir-ho, o bullying, o...?
Bullying.
Bullying.
Bullying a les escoles,
fer un programa,
sí,
sobre el bullying. Perquè també és un problema social i una problemàtica del dia a dia a les escoles i als instituts, vaja.
Sí, sí.
Jo més a les escoles, suposo, sí, sí, no? Que als instituts.
No, també.
També?
També.
Vaja.
També.
Doncs també, per igual.
Per igual, sí,
amb
sí,
més raó per fer un podcast sobre...
Sí, sí, la meva germana, el Barça, la Fundació Barça, té, sí, un informe sobre el bullying a les escoles i tal, amb dades i tal, molt interessant.
Nosaltres hem fet formació a la Fundació Barça.
Ah, clar, sí, 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 tenen molta incidència, tinc constància.
Nosaltres col·laborem molt amb aquests temes, sí, i és molt interessant, molt important. És que al final... una cosa porta a l'altra, no? Quan tu, clar, eduques des de la infantesa, no? Educar per la pau, diria, podríem resumir, no? I si tu eduques per la pau, segurament, doncs, molt d'aquests problemes que tenim, no? Com a mínim, sí, sí, doncs, sí, els suavitzarem.
Ja per acabar-la. Ara sí, alguna cosa més que vulguis,
bueno,
afegir?
Bueno, només afegiria
una
això, no?
Una dada, punt, conclusió, no, sociològica o politològica, clar.
Sí, sí, evidentment.
La responsabilitat que tenim tots plegats a la societat, no? Penso que és compartida davant de la infància, famílies, escoles, administracions públiques, productors de contingut, tots tenim un paper important, però sempre dic que el primer nivell de prevenció som les famílies.
Bé, doncs, a la mirada del Colpis hem parlat en diverses ocasions de problemes com la desinformació, la manipulació informativa, l'assetjament digital, les conseqüències de certs continguts sobre la salut mental d'infants i d'adolescents, la cara fosca de les xarxes socials, etc, etc. La conclusió que hem tret sempre ha estat que cal un consum responsable, com tu molt bé deies ara, Anna, per part de la població, però també un control rigorós per part de l'administració pel que fa a la manipulació, les pràctiques poc ètiques i els delictes de tota mena, especialment els sexuals, que tenen com a vehicle de difusió els mitjans audiovisuals. Avui hem pogut aprofundir encara més en totes aquestes qüestions gràcies a la Festa de l'Associat i a l'Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya. Ha estat un plaer. Moltes gràcies als organitzadors que heu fet possible un programa tan especial com el d'avui. Fins la propera. Gràcies, Anna, i gràcies, Milo.
I moltes gràcies als dos per aquesta conversació. Ha estat molt instructiva i agradable.
I un servidor, l'Aran Soler, que també us dona les gràcies a tots i a totes. Gràcies i fins la propera. Farem un podcast, d'això,
sí,
ja ho hem dit, del moving.
Sí, sí, crec, no et preocupis.
Apunta tu.
Apunta tu.
I tu també apunta-t'ho.
Jo també ja m'apunto.
I un altre dia també tornarem la tabarra a tu perquè tornis a venir.
Oh, i tant, encantada.
Adéu-siau, bona tarda a tothom.
Torna Ràdio Associat, un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i diferents emissores associatives i podcast de Barcelona. 14 hores de ràdio en directe des del cor de la Festa de Barcelona que es mou. Durant les festes de la Mercè, Ràdio Associat, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associat 2024.